Sabies que el cacau, producte del qual s'obté una de les millors meravelles del món, la xocolata, és originari del Mèxic precolombí i que es consumia antigament en forma de beguda i no amb rajoles com ens les mengem avui en dia? I és clar que la xocolata és un producte que s'obté precisament de les faves de cacau, que s'obtenen a la vegada del cacauter que creix en zones tropicals americanes, donat aquest fruit gran com una ametlla que una vegada madurat i fermentat s'obtenen aquestes llavors, precisament les faves de cacau, que es torren, que després s'espellofen, que se'ls hi afegeix sucre, espècies i gaire res més. I a partir d'allà tenim la xocolata negra. Quan hi afegim llet, llavors obtenim la xocolata amb llet. I si traiem el cacau pur i només utilitzem mantega de cacau i llavors li posem sucre i llet en pols i avellanes o ametlles, doncs després obtenim la xocolata blanca. Però, com he dit, els mexicans fan o feien dos tipus de begudes. Una de molt amargant. Si no recordo malament, li deien el cacauactil. I l'altra de més dolçota, que li deien el xocolau, feta amb mel i espècies. La xocolata, un producte ben energètic, un concentrat de greixos, de proteïnes, d'hidrats de carboni, de calci, de magnesi, de fòsfor, de ferro, de coure i de vitamines A, B1, B2, C, D i E, a més de la teobromina, que és un estimulant del sistema nerviós. Diuen que està especialment indicat per esportistes i per gent que té anèmia, però amb dosis petites, i com sempre dic jo, escolteu, no fa mal a ningú. Per tant, avui, dilluns de Pasqua, què us sembla si ens mengem una mona de xocolata? Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Doncs sí, aquí en Dani Jiménez i un servidor ens quedem aquí una estoneta per parlar de cuina, per parlar de gastronomia, per fer el vermutet i, com no, per fer un bon pica-pica. Un pica-pica que el començarem amb la guia Brigines de la cuina catalana, després anirem a buscar una mica de gastronari, potser algunes ametlles i algunes avellanes, i qui sap si algunes escopinyes mentrestant ho estem fent. I després, ui, després... Després ens n'hem anat fins a Castellbell i el Vilar, perquè allà hi ha un dels genis de la xocolata a Catalunya, el senyor Enric Rovira, un geni, un mestre. Avui ens parlarà, i ens parlarà, clar, del món de la xocolata. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Jordi Ávila, molt bon dia.
Molt bones, Pep, què tal? Com estàs?
Doncs bé, perfecte. Aquí a punt amb el gran guia Virgínies de la cuina catalana, que no sé on ens portaràs avui, que on ens portaràs.
Mira, avui viatjarem fins a la Vall del Llémena, que qui no conegui la Vall del Llémena està a res. Avui 10 minuts, 15 minuts a Girona.
Home, és la carretera o l'antiga carretera de Girona que anava cap a les Planes d'Hostoles, no? I que te'n vas cap allà, pots trobar-hi també un bon lloc que hi ha molt bona aigua, eh? I hi ha aquests poblets, no? Sant Martí de Llémena, Sant Esteve de Llémena, podríem dir que és la casa de la família Roca, no?
Exacte. Aquí, en aquesta contrada s'hi ha donat que hi ha molta pagesia. Hi havia molta pagesia. I ens anem fins a Montcal, que Montcal ve a tocar, bueno, és un poble, però que està adherit a Canet d'Adri. Vale? Llavors, Montcal, jo dic que són la gent de bosc, realment. Sí que és la pagesia, però és la gent de bosc, perquè no hi ha gaire res allà. Si, no, bueno, no hi ha gaire res, no. Acaben siguent el que serien segones residències i, alguna, i algun pagès que continua fent doncs, pomes, continua amb el conreu i continua fent coses, però realment estem parlant de que poder fa 30-40 anys enrere, i poder una mica més enrere, però per fer-ho més a la vora, 30-40 anys enrere, encara allà només es baixava a ciutat un cop per setmana. Vull dir que allà es comprava tot per passar, s'anava fa 50 anys o així, ja s'anava, si faltava alguna cosa, s'anaven a Can Genet, a Can Genet d'Adri, a buscar embotit, però la resta era per baixar a Girona, per vendre el producte que s'havia fet a pagès i per pujar el que no tenien. I és una meravella de poble.
És el que, per exemple, a la banda de la Garrotxa tenim la zona de Sales de Llierca, no? que hi ha, diguem-ne, les famílies neorurals, també potser Montcala és aquesta part de les famílies neorurals de Girona, no?
Ah, això mateix. És que, Pep, és que em tens clitxadíssim i quan m'explico ho veus de seguida. I de fet ens anem fins a Montcal perquè allà hi ha la barraca de Can Xinet. Una barraca reconvertida en un espai en el qual tot és terrassa, una terrassa envoltada, evidentment, de natura, d'aquest bosc que dèiem, d'aquí de la vall del Llémena, i on l'Anna, coneguda ja com l'Anna de la barraca de Can Xinet, ha muntat un espai amb una food truck, amb la seva barraca que ha reconvertit, l'ha habilitat perquè tot això sigui un espai acollidor tal i tenir tots els serveis que ha de tenir, els serveis, lavabos, tot plegat, i fa una cuina, doncs una cuina doncs molt de Montcal. Què tenim allà? Ha sortit d'embotits, que en fan de molt bons, a tota aquella zona de Can Joan d'Adri, els seus canelons d'ànec, que també per la seva proximitat també hi ha molts ànecs per allà a la vora, i després fa aquesta funció d'aquest... Allà no trobarem un local, o sigui que si plou no hi treballa, perquè tot és a l'exterior, tot estem en un prat en el qual podem fer un vermut, podem fer una cerveseta, podem fer aquesta selecció de vins, i alerta, perquè l'Anna no compra ben poques coses, me refereixo que compra que inclús les postres se les fa ella, es passa tota la setmana produint pastissos, ja siguin el pastís de formatge o sigui el pastís de pastanaga, i tot això que ella va elaborant de tota la setmana, durant els caps de setmana i festius, ofereix aquest servei a la barraca de Can Xinet.
Doncs escolta'm, la barraca de Can Xinet a Montcal, molt a prop de Girona, mira, podem anar aquí i després anar a fer una volta, no?, per aquestes contrades, que ben bonic que és.
Jo trobo que són llocs per descobrir, i si la barraca de Can Xinet ha tingut una funció és que molta gent desconeixia tota aquesta carretera, i és una bona carretera tant per anar amb bici, és una molt bona carretera també per sortir a caminar, i escolta'm, quan és la temporada d'espàrrecs, d'espàrrecs, i quan és la temporada de bolets, doncs bolets, sempre i quan respectem el bosc i els que treballen aquelles terres, tots aquells pagesos que hi ha per allà a la vora.
Doncs vinga, doncs la barraca de Can Xinet entra a la gran guia Virgínies de la cuina catalana. T'espero que aquí pel Vols de Sant Joan. Vindràs o no?
Saps que jo, si és pel Vols de Sant Joan, sempre vinc a veure't perquè algun xarrup d'alguna cosa en farem.
Doncs allò no, si tu m'hi dices ben, no? Moltes gràcies, Jordi.
Un plaer, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Enric Coderc, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, el divendres em vas dir que em portaries una peça de carn de vedella, d'aquestes per començar a posar al damunt d'unes bones brases. Què em portes avui?
Doncs mira, una peça que està posant-se molt de moda, que ve d'Estats Units, l'original, que aquí l'hem utilitzada moltes vegades per fer altres talls, però com a tal no, que és el brisket de vedella.
Ja està. Li posem un nom anglès i ja sembla que m'ho di més, no? Però a veure, ja, el brisket, a què li faria, diguem-ne, què seria per el nostre tipus de d'espassejament?
Mira, per el nostre tipus d'espassejament és el pit de vedella de tota la vida. El que passa és que aquí, sempre quan una canal de vedella, el primer pas que fem és partir el quart davanter i el quart traser, en el partit aquest la partíem. I llavors, com que queden entre falda i el pit, i és una peça molt dura, s'utilitzava normalment per estufar, o per fer guisada, o per coure, o per picar, fins i tot. I des de fa un temps, doncs, com que s'està posant de moda aquests noms americans, doncs ara és el brisket, i és la peça sencera que s'ha de treure abans de partir la vedella.
I què vols dir, que ha pujat de preu uns quants euros al quilo o què? Perquè clar, pit de vedella sí, no? Carn per estofar, vull dir que anava bé de preu, ara no sé a quin preu va el brisket.
Sí, però ja, això ja ho saps bé, Pep. Quan una cosa es posa de moda, els preus ja varien. Llavors sí que ha pujat una miqueta, no és una peça que hagi pujat molt, perquè és una peça que no la volia ningú, com aquell que diu, i precisament es va inventar perquè no la volia ningú. Era una peça molt dura, és una peça que no té os, suporta habitualment el 60% del pes de l'animal, llavors és una peça molt treballada i dura. i llavors s'ha de cuinar molt bé per poder treure una peça amb bon resultat, i per això sempre ha sigut de preu baix.
Quina és la millor manera de coure'l? Abans deies l'estofat, és a dir, un estofat tradicional, ja ho sabem, no? Vull dir, llarga cocció, podem daurar una mica abans, que hi hagi molt de líquid, diguem-ne, perquè no es ressequi, però hi ha alguna manera, diguem-ne, de fer-lo d'una manera més innovadora o d'una manera més, diguem-ne, dels cuiners que ho feu avui en dia amb noves tecnologies?
Mira, jo puc explicar com ho fem nosaltres, que la veritat és que està donant molt bon resultat i resulta una peça molt tendra. El problema del ser molt duret i molt de col·làgen, ens podem aprofitar d'aquest col·làgen perquè sigui més melosa, més tendra, més gustosa. Llavors, nosaltres, si tenim una barbacoa a mà que puguem tapar, el que fem és fer-li un marinat previ d'un dia per l'altre. Jo normalment faig un salpebrat amb ben pintat de mostassa suau, que no sigui massa forta, i llavors una barreja que utilitzem ceba en pols, all en pols, comí, una mica de pebre fumat, i tot això ho embadurnem bé. Llavors el deixem d'un dia per l'altre. Llavors, a partir d'aquí, si tenim aquesta barbacoa, el que hem de fer és una barbacoa que no tingui una temperatura molt alta, que estigui mitja temperatura, perquè això no ens cremarà molt ràpid, i amb una alçada que quedi alt, que no toqui massa a prop, deixar-lo allà, que vagi fent a poc a poc i es vagi amorosint.
Clar, si estem parlant que un estofat és, diguem-ne, cuina lenta, aquí també l'hem de fer. Clar, quan estem pensant en una peça sencera, suposo que hem de fer aquells focs, diguem-ne, que veiem molt a tota la banda de Sud-amèrica, que el foc està a un metre de distància. Això, a vegades, segons a on, diguem-ne, en un pis de Barcelona no és gaire difícil fer-ho, eh? Ai, gaire fàcil.
No, evidentment, en un pis de Barcelona no ens embardem amb temes de brases perquè podem tenir problemes. Però si sortim amb paciència, aquelles barbacoes que quedes amb els amics que ja quedes per esmorzar, a l'hora d'esmorzar el posem i per dinar tenim un resultat, doncs, molt bo.
Escolta'm, i això que feu a baixes temperatures, envasat al buit i tot això, de quines temperatures estaríem parlant amb un brisket?
Mira, amb un brisket el que fem és aquest previ brasa perquè agafi aquest gust, però res, que quedi durat, ho envasem al buit totalment, i estaríem parlant d'una temperatura de 76-78 graus, i llavors sí que ens anem a coure amb un runner unes 14-16 hores.
Escolta'm, ja m'has fet venir ganes. Mira, me n'encarregues un demà i el tastem? Sí?
Jo te'l preparo.
Moltes gràcies, Enric Coderc. Vinga, fins la pròxima.
Moltes gràcies, Pep.
I aquest dilluns li hem demanat a en Valentí Mugai que ens torni a deixar una recepta per passar una bona primavera.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después.
Bon dia, sóc en Valentí Mugai del restaurant La Salseta de Sitges i avui farem unes faves sofegades. Agafarem uns manats o un manat, depenent de les persones, amb cebes tendres, alls tendres, ben pelats, ben preparats, ben nets, que els tallarem a trossos, i una mica de cansalada tallada a daus. Aleshores, anirem sofregint amb aquests tres ingredients, i quan tinguem el sofregit ja a mig fer, perquè no costa res perquè els alls es couen ràpid i la ceba tendra també, aleshores el que farem serà afegir les faves, una mica de sal, un polsim de sucre i un bon manat de menta fresca. Aleshores taparem la cassola de les faves, la taparem amb una cassola que sigui més gran i que es tingui dos dits d'aigua. Aquesta aigua farà que les faves a dins es vagin coguent amb la seva aigua. Per efecte de la condensació, farem que no ens quedi la cassola sense aigua. I s'aniran coguent molt bé, s'aniran ofegant, tal com el nom de la recepta indica. Aleshores, quan tinguem les faves, que anirem vigilant per si de cas, que no se'ns enganxin, i uns 5 minuts abans que estiguin cuites, afegirem uns talls de botifarra negra, i si ens agrada botifarra blanca també, per sobre, que no se'ns desfagi, ja us dic, 5 minuts abans que estiguin cuites les faves. I tindrem un plat que, bé, rectificant de sal, tindrem un plat ja llest per menjar. A l'endemà encara seran més bones, també, si us en sobren. Que vagi de gust!
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra...
La Fonda, amb Pep Noguer.
I tornem a tenir aquí a la Luz Adriana, una cuinera colombiana a Barcelona, que això, un dia en farem un llibre, eh? Luz, què tal? Bon dia!
Hola, bon dia, Pep.
Escolta'm, el divendres ens va agradar molt les teves suggerències sobre la cuina catalana i avui voldríem saber les teves preferències sobre la xocolata. Perquè, clar, jo no sé si una colombiana com tu aquí a Catalunya menja o cuina la xocolata.
Sí, a ver, el chocolate para mí es fundamental. En todo tipo de presentación, esto no puede faltar, ¿no? Este, digamos, es mi ingrediente fetiche, me encanta las cosas que se pueden hacer, por supuesto, desde un chocolate parecido al chocolate de taza que se consume aquí, hasta figuras, bombones, trufas, bueno, es que de todas las maneras y con todo tipo de porcentaje de cacao me gusta. Y cada vez más amargo, me encanta.
Clar, ara direm una cosa, i és que explicarem un secret de la Luz Adriana, que a tu t'agrada molt el picantet, també, i t'agrada molt, diguem-ne, barrejar sabors. És a dir, és una colombiana que vius, diguem-ne, a Barcelona, però que, a més, t'agrada molt els gustos orientals i coreans. Jo no sé si hi ha alguna cosa que hi barreges, diguem-ne, la part coreana, la part colombiana, la part catalana i la xocolata.
Sí, pues mira... Te voy a contar, a mí sí, me gusta mucho el sabor de la cocina, los ingredientes asiáticos y los coreanos particularmente. Y te voy a decir algo que suelo hacer, y es, por ejemplo, una trufa. Me gusta hacer la trufa de chocolate de un 70% de cacao y le pongo salsa de soja. Y queda espectacular, Y me van a decir, pero esta está loca. Pues no. Porque resulta que molecularmente comparten moléculas tanto la soja y el chocolate. Entonces hacen un matrimonio espectacular. La salsa de soja potencia el sabor del cacao y quedan unas trufas que, bueno, es que ya las he dado a probar y la gente dice, wow, esto sabe delicioso, y la verdad que es muy bueno. Entonces con el chocolate y las hojas queda genial.
Oh, pues ara ja m'imagino, avui a l'hora de dinar, tots allà amb la Mona i algú que hagi escoltat la Font d'aquí Catalunya Ràdio, anant a buscar la salsa de soja a veure si és veritat o no és veritat el que ens diu la Luz Adriana aquí a la Font de Catalunya Ràdio. Luz, escolta'm, algun dia d'aquest estiu, si tot va bé, torno a trucar. Què et sembla?
Pero por supuesto, cuando quieras, Fer, nada más.
Una abraçada ben gran.
Aquí estamos.
Gràcies.
A ti...
La Fonda.
Doncs vinga, avui m'han fet anar fins a Castellbell i el Vilar, perquè aquí fa molta olor de xocolata. A veure, mira la porta. Enric, què tal?
Hola, Pep, què tal, com estem?
Doncs mira, escolta, és molt maco això.
Bueno, mira, és una nau antiga i procurem respectar-la i que disfrutar de la història.
L'Enric Rovira, avui hem anat a veure el seu espai, el seu taller. L'Enric Rovira, per mi, és un dels grans creadors, dels grans artistes de la xocolata. Tu què ets? Què ets més, artista? Ets més xocolater? Ets més pastisser? Perquè, clar, si expliquem com vaig conèixer jo la teva persona, serà una cosa que ens anem molt enllà, eh?
Home, no ho sé, ja arribarem a un punt que no sé el que sóc, perquè, clar, ni els dissenyadors m'entenen com a dissenyador, ni els pastissers a vegades em veuen més com a artista que com a pastisser. Llavors, jo sóc Enric Rovira, faig unes xocolates d'autor i intento posar tot el meu coneixements i talents i inquietuds al meu producte.
Però així tu, quan eres més jove del que ets ara, què vas fer? Què vas estudiar? Com vas entrar al món de la xocolata?
Bé, jo puc dir que vaig néixer en una pastisseria, i això ja és molt, molt fort, perquè aquella època, jo vaig néixer al 71, i aquells anys postguerra, postguerra, la pastisseria estava molt, molt potent, vull dir, es venia molt, es feien moltes coses, hi havia molta activitat, no només de pastisseria, sinó també entraven al món del salat, també entraven al tema de regals de Nadal, o sigui, hi havia molta activitat. Llavors jo vaig néixer amb tota aquesta història, vivint davant de la pastisseria, vivint molt, molt el dia a dia d'un establiment que estava obert 365 dies l'any, no, però menys a l'agost, però quasi, obert els diumenges, amb uns horaris molt llargs, i que es vivia l'ofici d'una manera brutal, i la conclusió avui és, t'haig de dir, que això no era bo. Vull dir, tot aquell patiment, tot aquell excés de treball, que penso que no era bo. Però bueno, vaig viure tot això i clar, què volia fer jo? Què volia fer? Home, vaig veure que pastisser no volia ser. Això també t'ho vaig dir. Jo tenia moltes inquietuds, sobretot gràfiques. Potser una de les primeres feines que vaig fer a la pastisseria del meu pare va ser, ara no sé com es diu en català, però és escaparatista. I considero que és una cosa que és molt bona. Molt bona perquè primer has de tenir l'espai, que sigui com a l'escenari. No totes les pastisseries tenen aparadors que permetin fer una escenografia, per dir alguna cosa. No? Llavors, el tema de col·locar les coses ben col·locades, aquest sentit estètic de les coses, doncs jo crec que m'ha ajudat molt amb tot el que faig avui en dia. El tema de l'amor a l'art del meu pare, també, que jo l'acompanyava quan era petit a vernissatge de pintors seus, d'amics seus, d'escultors, de tal. Viure tota aquesta part artística jo crec que m'ha ajudat molt i entendre molt el que faig avui en dia. No? Llavors, per tant, aquesta vena artística, que estic parlant, que va, potser deia, pensant una mica que va començar amb l'escaparatisme, jo tenia una altra cosa molt pròpia, molt, no sé si genètica o no genètica, no, perquè els meus antepassats no, però molt meva, que era la fotografia i el disseny gràfic. Llavors, clar, si dic que vaig néixer al 71, doncs vaig eclosionar, per dir alguna cosa, al 90, l'època aquella de la Barcelona del disseny, que clar, això a mi em va donar una embranzida brutal, i em va portar a aplicar tot això, tot aquest món, a la xocolata, que era el producte que jo vaig decidir dedicar-me després que vaig començar a fer una carrera d'informàtica, que no sabia massa què fer, tal.
Ui, perdona, però aquesta època els discos eren aquells de 3 i quart,
sí,
no? I,
ui,
i anaves, sí, amb el Commodore 64.
I floppies d'aquells de 5 i 4, d'aquella història, no? Però a mi m'interessava, perquè jo li veia una, i encara li veig avui, perquè moltes vegades tenim aplicació nosaltres per treballar, a nivell de per treballar, que els hi falta una part molt important de disseny gràfic a la part d'informàtica. Jo crec que si els dissenyadors de software contractessin grafistes, la cosa ho milloraria molt. De fet, Apple va fer una cosa molt, molt potent en aquest cas i ha guanyat la partida. Al final, no? Jo me'n recordo aquell discurs històric del Steve Jobs, no? Que parlava de les tipografies de les portes de la universitat, tota aquella cosa, aquell petit detall, aquella qualitat que va saber aplicar a les Apples, doncs jo crec que encara falta dosi de disseny a tot arreu, no?
Clar, aquí hi ha una cosa important, tu em dius que ets del 71, per tant som de la mateixa època, no sé si ja els has fet el 50 o no.
Estic a punt.
A punt. I hi ha una cosa important, tu ets d'aquella època que quan eres petit a casa es menjaven sares, es menjava el Massini, i justament fa un parell de dies en parlàvem amb una bona colla d'amics del Culinari Institut Barcelona i dèiem, a on podem comprar una bona sara? I un professor deia, jo em regeixo per la qualitat d'un pastisser si fa una Sara o un Massini bo, no? Perquè ara és molt fàcil trobar-se que si Red Velvets, que si Carrot Cakes, que si Cheesecakes, però què ha passat amb aquella pastisseria tradicional i clàssica que hi havia?
D'entrada, fixa't que m'has parlat en anglès, ja m'emprenya. Jo crec que no ens hem pogut defensar el nostre patrimoni, que és molt, i trobo faltar tot això. De fet, l'últim consell de manera insistent que li vaig dir al meu pare, quan jo vaig decidir, clar, jo he fet xocolata per tot això que t'he explicat, però perquè vam arribar a la guerra de generacions, i vaig dir, jo vull decidir les meves coses, i vaig muntar l'obrador de la pastisseria, i ell va quedar amb la pastisseria tradicional. I li vaig dir, el que tens que fer tu és el que saps fer, una botiga de 6 pastissos, només 6 pastissos, 5 més un que canvis cada setmana, però els 5, un de iema, un de trufa, una sara, que vulguis, tria, 5 fets impecablement que no, com en el lloc de Barcelona. Jo recordo, per exemple, trobo faltar d'una manera... jo, clar, de petit anava els diumenges després d'acabar la feina a l'obrador amb el meu pare, anava a veure, molts diumenges anava a veure aparadors. Anava a veure la Vilaplana, anava a veure el Baixes, anava a veure els grans operadors de Barcelona en aquella època, no? Clar, els aparadors del Baixes. Allò era una cosa excepcional. Un aparador, és una cantonada del carrer Muntaner que té, no sé si són 4 o 5 aparadors, però els feia en automàtics. Un només precisa de xocolata, l'altre només precisa de llima, l'altre només precisa de... La festa major, visual, ben decorats, però totes les elaboracions super ben fetes. Clar, això avui on està? I estem parlant del que parlaves tu. Em deixo els cakes, en el cas dels Baixes. No, una paraula de cakes. Una paraula... Ara sembla que vulguem reinventar-ho tot, vulguem posar tot que brilli, que sigui molt maco, molt estètic, però falta l'autenticitat. L'autenticitat és això. Jo he viscut aquesta pastisseria. A mi m'agrada aquesta pastisseria. El que passa que aquesta pastisseria avui no... Jo no la veig.
Clar, i per altra banda també, això que deies ara, sap greu potser, tot i que es fa molt bona feina per una banda, però que els grans concursos, els que coneix més tothom, siguin el millor croissant, el millor panettone, i amb això no vol dir que no s'hagin de fer, però estaria molt bé, per exemple, s'ha fet el concurs de la coca de forner, que això s'ha fet des del Fòrum Gastronòmic, i ho trobo molt encertat, no? Clar, estem perdent la nostra pastisseria, no?
És que m'has tornat a dir dues paraules que no són catalanes, croissant i panettone. Per què no podem defensar el nostre? El que dius tu amb la coca. Hòstia, defensem el nostre, concurs de torró de crema, o el que vulguis, hi ha mil coses. I si no, creem-les o fem-les o el que sigui, però en tenim suficients. Vull dir, hi ha molta història de la pastisseria catalana. Per tant, no m'agrada gens quan veig que estem sempre volent promocionar coses que no són nostres.
Escolta, estem aquí al teu obrador amb una flaire de xocolata excepcional. Els pastissers també, no em diràs ara que no estàs d'acord amb mi, però pastissers amb un bon aire xocolaters sou com els rockstars, és a dir, fins i tot n'hi ha molts, jo no sé tu, però n'hi ha molts que ja tenen la seva, diguem-ne, marca de xocolata o són ambaixadors de la xocolata. Jo no sé tu quina xocolata gastes.
Jo gasto diverses marques de xocolata i també en fem una de pròpia des de fa bastants anys, i no m'ha agradat mai posar-me una etiqueta a la meva jaqueta, mai. O sigui, una cosa que no m'agrada gens, considero que ha d'existir, i considero que si no és així no anirem, tampoc es faran coses, però quan veig tots aquests cuiners que semblen un corredor de Fórmula 1, ja no m'agrada tot això a mi. Home, hem de ser més autèntics i no ens hem de casar amb ningú, vull dir, hem de gastar, utilitzar i oferir el que considerem millor en cada moment.
T'haig d'agrair sincerament que ens hagis volgut atendre en aquesta setmana, justament perquè, clar, estem, diguem-ne, en aquests dies de Setmana Santa i, clar, teniu molta i molta feina. Clar, ara et podria preguntar si per fer una mona és molt difícil, però una cosa seria, diguem-ne, el tractament de la xocolata i per l'altra com fer una mona. Però veig dir que els pastissers també teniu una cosa com els cuiners i com molts oficis, que és que també hi ha d'haver-hi màquines importants, no? Perquè, clar, si haguéssim de temperar la xocolata com es feia abans, diguem-ne, a mà, no rendiríeu tant.
No rendiríem tant. De totes maneres, voldries matitzar-te això que deies. Em deies que és fer la mona, tal, però el més difícil de tot és dibuixar-la. I això és el que fem poc, no? Jo també em sap greu que hem perdut la identitat amb les creacions pròpies de cada pastisser, no? Abans anaves a veure les mones de Can Mora o de les més antigues encara, ja no hi vaig tan lluny, però bueno, l'Escrivà, tots els clàssics de l'època, no? I veies un segell, veies que allò ho havia parit aquell tio, i veies una evolució any rere any i veies un segell, aquest segell, el que demostra l'autoria de les peces. Avui en dia, primer, es copia molt i després es subcontracten dissenyadors per fer coses. I falta creació. Falta creació. Jo ho veig així de dramàtic. No veiem grans apostes. Llavors ens fem passar per la idea de que, bueno, que els nens demanen els dibuixos a la tele o els videojocs avui en dia. O el que, sí, d'acord, també. també hi ha de ser això, però jo trobo, reclamo més creació pròpia.
De fet, tu vas ser el que el primer podríem dir que va posar, i de fet em sembla que ho tens patentat, no sé si ho dic bé, però la rajola de xocolata que simula el terra, diguem-ne, dels carrers de Barcelona, aquesta em sembla que és teva, no?
Sí, 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 vam ser els primers que se'ns va ocórrer la idea de fer la rajola del panot, que se'n diu de la flor de Barcelona, amb xocolata. És una idea que vam començar a fer l'any 95. Jo aquí jugàvem amb un doble sentit, que jo, és una idea que s'ha replicat a diferents llocs del món, i he vist a Itàlia el matonelle o no sé què, no? Però perden el segon sentit del producte, no? Que és que la paraula rajoles en català té un doble sentit, rajola de xocolata, rajola del terra, i això és, a vegades es perd, però és una part important de la disseny del producte. I sí, és un producte que tenim registrat, que igual que Escofet només pot fer-ho amb ciment, per exemple, les rajoles del Passeig de Gràcia, nosaltres només podem fer-les amb, som els únics que podem fer-les amb xocolata.
Escolta'm una cosa, una altra cosa que a mi em té enamorat, i no d'ara, sinó de fa molt i molt i molt de temps, de fet, quan jo estava al celler de Can Roca, ho posàvem en els banquets, són les bòmboles d'en Rovira.
Sí, les bomboles va ser és un producte molt de fa bastants anys nostre. Ara estan molts xocolaters fan inclús coses molt més complicades i sofisticades que vam començar a fer nosaltres. Nosaltres fa anys que ho fem, és un producte que estem contents, crec que vam trencar una mica el rotllo, perquè en aquell moment es feia el que se'n deia avellana suïssa, que era avellana amb xocolata negra o ametlla suïssa. Bàsicament es feia això. Algú a França, a París, havia vist algun gra de cafè amb xocolata, però no hi havia massa cosa. Nosaltres vam obrir tot aquest ventall. Vam obrir tot aquest ventall i li vam posar un nom perquè no existia aquest nom. No?
Escolta'm, jo aquí estic molt bé, t'haig de dir-ho, perquè clar, de fet estic més bé aquí que en una cuina, perquè la temperatura és ideal. Per treballar la xocolata no es pot fer a qualsevol lloc. Una cosa és fer-ho a casa una miqueta per jugar amb la mainada o si et ve de gust, però l'altra és que la xocolata, si alguna cosa té, és rigor, fins i tot rigor amb la temperatura ambiental.
Sí. Sí, sí, tu abans parlaves de la maquinària, que abans ho fèiem tot molt manual, s'havia fet tot molt manual i era molt, molt engorrós. Ara les màquines ens ajuden molt, i sobretot la temperatura. La xocolata i la temperatura van lligats amb tot. Vull dir, la temperatura de la taula, la temperatura de l'ambient, la temperatura de la temperat, la temperatura totes dels motlles, tot sempre, és molt, inclús de la conservació. És imprescindible, vull dir, la primera inversió que has de fer per fer xocolata és climatitzar. Vull dir, és intrínsec amb el producte.
Després, un altre important. Clar, tipologies de xocolata, aquí en veiem moltes, que podríem triar unes o altres. Veiem que ni... Abans era xocolata blanca, xocolata amb llet, xocolata negra, però ara aquí en veig una que és de color rosa. Això és natural o hi ha alguna cosa aquí?
Sí, en aquest cas és natural. Hi ha un tractament amb productes naturals, hi ha evolucions... Tot el que és el procés de l'elaboració de la xocolata s'ha estudiat molt. Vull dir, podríem dir que avui és, per mi, pel meu criteri, avui es fa més bona xocolata que fa anys enrere, en general. Per què? Perquè s'ha posat ciència al producte, no? Abans, una cosa, podem defensar molt el tema dels agricultors i tal, però aquests països on es cultiva els tròpics, on es cultiva el cacau, doncs s'han fet les coses una mica per inèrcia tradicional, no? Llavors, en el moment que tu envies enginyers agrònoms, com fan grans companyies de xocolata, a estudiar el tema de les fermentacions, a posar mesures, aquí aconsegueixes tenir un producte més original, més autèntic, no? Per què? Perquè les fermentacions són les correctes, ni et passes ni et quedes curt, no tenen olors a fongs ni a fum de l'assecat ni res, tot està molt més controlat i tens un producte on el caràcter natural del propi cacau és més evident, no? Llavors aconseguim fer les millors xocolates que abans, no? Llavors es fan moltes varietats en aquest moment.
Clar, jo no sé per treballar tu quins tipus de xocolata o de cobertura de xocolata utilitzes, però independentment d'això, hi ha una cosa que dèiem abans, no? La temperat de la xocolata. Expliquem-ho allò amb una miqueta perquè ens entengui tothom i perquè tothom a casa després ho pugui fer, tot i que tu tens aquestes dues màquines aquí que van rajant xocolata.
La xocolata, quan està sòlida, són cristalls de mantega de cacau. O sigui, la xocolata bàsicament està formada per una base que és mantega de cacau, i dintre d'aquesta base de mantega de cacau hi ha dissolts grans de sucre i grans de grans, partícules de sucre i partícules d'extracte sec de cacau. El cacau en pols, que podríem dir-ne. És com si agaféssim sucre llustre, per entendre'ns, i cacau en pols. I tot això, com que no s'aguanta sol, és pols, ho hem de posar en un continent que faci que allò pugui tenir una forma física. I aquest continent és un greix, i aquest greix és la mantega de cacau. Jo ho he explicat ara molt, no ho fem així, nosaltres agafem, és un altre el procés. Però bueno, el que us vull explicar és que el que fa que la xocolata sigui sòlida o sigui líquida, el que aguanta tot el sabor, és la mantega de cacau. Llavors, tota la preocupació que tenim els xocolaters és fer que aquesta mantega de cacau cristal·litzi de la forma correcta. Què passa? Si nosaltres agafem mantega i la fonem i la deixem en un bol de vidre, en un vas de vidre, a la cuina al cap d'una estona quedarà sòlida, no? Si la fonem, la posem en un vas de vidre, al cap d'una estona la posem a la nevera i quedarà sòlida.
L'única diferència és que com que la mantega té una part d'aigua, la mantega convencional de vaca, no? Separarà una miqueta.
D'acord, però solidificarà.
Sí.
Però si fem la mantega de cacau, la cosa és diferent. Per què? Perquè pot cristal·litzar de 5 formes o 6 diferents. I nosaltres, els xocolaters, volem que cristal·litzi de la forma número 5. Per què? Perquè és la que té el punt de fusió més similar al nostre cos, per tant fa que nosaltres ens doni plaer al menjar, fa que tingui aquest brillo, aquest brillo que estem acostumats, el trenc, el trenc, i que es pugui treballar de forma correcta. Llavors, com es logra això? Això és el que en diem el temperat. Per fer això, explicant-ho molt fàcilment, hem de fondre la xocolata a uns mínim 45 graus. Bueno, entre 45 i 40, depèn del tipus de xocolata, posem 45 graus. L'hem de fondre a 45 graus. Com? Amb microones, bany-maria, com vulguem. Microones és molt fàcil. Procurant no passar-nos perquè ho cremarem. Per què ho hem de fondre tan amunt? Perquè hem de fondre totes les formes cristal·lines que existeixin. Hi han diferents punts de fusió, com dic, hi havia 5 o 6 formes cristal·lines, hem d'assegurar-nos d'estar per sobre tots aquests punts de fusió per fondre-ho completament, per tenir una xocolata al màxim de fluida possible i lliure de cristalls. Una vegada tenim això, el que hem de fer és refredar-la a 28 graus. Per què? Per provocar, crear nuclis cristal·lins, nuclis de cristal·lització de la forma quadra, que no és la que volem, però que després, al recalentar-la fins a 31 graus, fer aquesta curva de temperatura, farem que aquests nuclis de cristal·lització de la forma quadra passin a la forma 5, que és la que volem. Només així s'aconsegueix. I quan tenim aquesta xocolata a 31 graus, ara jo simplifico molt, la podem utilitzar per treballar, per posar en un molla, per fer una planxa, per banyar en un bol, per fer el que vulguem. I així serà una xocolata ben cristal·litzada.
És quan veiem aquestes mones tan fantàstiques que esteu preparant amb aquesta mona, per exemple, que la xocolata es veu de color brillant. Per tant, quan a vegades veiem algun bombó o alguna rajola en algun indret, sigui el que sigui, que veiem que la xocolata no és brillant, això vol dir que o que aquella rajola ha passat una mica de calor o que no s'ha temperat bé, no?
Teòricament hem de fer prevaldre la idea del que del fabricant que ho ha fet bé. Llavors, per tant, si veiem una xocolata en un bol que sigui exposat amb mal aspecte, hem de suposar, o podem suposar, que ha estat mal conservat. Això és molt fàcil que ocorreixi, perquè, com et deia abans, el rang de temperatures és molt, molt estricte amb la xocolata en tots aspectes, no? Llavors, si nosaltres conservem aquesta xocolata a una temperatura superior al punt de fusió de la mantega de cacau, farem que microscòpicament, internament, es fongui, que aflori a la superfície una mica de matèria grassa i ens vagi, llavors quan tornem a refredar-la, el cas més clar és que tenim una botiga, no? Un supermercat. Hi ha xocolates exposades. Quan l'establiment està obert al públic, s'engega l'aire condicionat. I quan es tanques, la gent se'n va a casa, s'apaga l'aire condicionat per no consumir, pel que sigui, tal, 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 hi ha unes neveres pel costat que fan calor i la temperatura d'aquell qual puja. Què passa? Aquella nit aquella xocolata continua allà i continua les mateixes característiques, no? Llavors, per tant, crees una microfusió parcial de la mantega de cacau que aflora una mica la superfície. Llavors, què passa? Sua, diguem-ho. Llavors, l'endemà al matí posen l'aire condicionat. Aquella mantega de cacau, aquell suor que està a la superfície, solidifica. I això repetidament acaba fent una microcapa blanca que veiem que dius, ostres, quan obres la xocolata, dius, ostres, aquesta xocolata està blanca. Què ha passat?
Sembla vella.
Sembla vella, dius, això estarà mal fet, molt bé, no és ni mo, no és res, està bé, és correcte. El que passa que ha sofert una mala conservació. Però no només això, no és només visual. Quan et poses aquella xocolata a la boca, què passa? Que és més dura, no fon tan bé la boca, no ens agrada tant, i diem que està dolenta. Què ha passat? Que la fórmula de cristal·lització número 5 ha passat a la 6. I què passa? Que el punt de fusió ha sigut... ha passat a ser més elevat.
I després, Enric, encara a vegades hi ha gent que arriba a casa i si estem a l'estiu va i posa la xocolata a la nevera.
Bé, contra gustos, mira, que a casa algú faci el que vulgui. Jo considero que si tu, el plaer teu és posar-te una presa de xocolata a la nevera i que se't vagi fonent mica en mica, jo et diria que la millor forma de consumir xocolata és que no estigui massa freda. Per què? Perquè es fondrà amb més facilitat a la boca, amb la calor bucal, i què passa? Que els aromes es desprendran i tu notaràs tots els matisos de la xocolata. Si tu et dona el plaer aquell, jo no tinc res a dir. Vull dir, no...
Ara que parlàvem del gust, hi ha una cosa que m'hi ha fet pensar, perquè a mi l'altre dia m'han regalat una xocolata amb una forma molt maca, molt bonica, però gruixuda. I quan el vam trencar per menjar-lo, vaig dir, caram, aquí hi ha una cosa que no enquadra. És a dir, la xocolata és molt diferent si la rajola fa 2 centímetres o si en canvi fa 3 o 4 mil·límetres, aquella que te la poses a la boca i que amb la temperatura de la teva boca, entre la llengua i el paladar, es fon lentament. Això també intervé, no?, el gust.
També és això que et deia ara, és la capacitat que té el teu cos de fondre el que li posis. O sigui, tu necessites provocar una fusió de la xocolata que ingereixis. Si tu poses a la boca una cosa prima, es fondrà més aviat, per tant, els sabors seran més exuberants, i si és una cosa més gruixuda, doncs tardarà més a fondre. Però aquí hi ha trampa, també. Si tu compres una rajola molt prima, o sigui, sabem quina textura, més o menys, podem imaginar quina textura té la xocolata, una textura no molt líquida, tampoc. Una xocolata bona, de qualitat, no té una textura extremadament líquida. Té una certa viscositat. Llavors, imaginem si agafem un motlle molt prim i volem omplir-lo amb aquesta xocolata, perquè es campi bé, què hem de fer? Afegir-hi mantega de cacau. Per tant, a vegades et diuen, mira, aquesta xocolata molt prima és collonuda i té 99% de mantega de cacau. De cacau. Sí, però fon-la i veuràs que és molt líquida. Per què és molt líquida? Perquè necessitem funcionalment que ompli el motlle. Llavors, no s'ha de criminalitzar, crec jo, les xocolates amb un cert gruix.
Aquí hi ha una cosa important i ho veiem, no? I d'això, de fet, d'això se'n parla molt sovint, no? Que si el 76, ara ho veig aquí, no? Que si el 82, que si el 75, que si el 90 o 99, com deies tu ara. Escolta'm, la xocolata més estàndard, és a dir, per exemple, una xocolata, posem que només en podem tenir una casa, no? Tot i que, a veure, en podríem tenir depenent, diguem-ne, dels percentatges, no? Però tu què faries? És a dir, quina és una xocolata, diguem-ne, o quina és la xocolata que la podríem dir el nivell entre cacau, dolçor i fusió sigui més o menys, diguem-ne, un estàndard, un ideal?
Mira, quan vaig començar jo a fer pastisseria era el 50-55. Si recordo les paraules de l'Antoni Escrivà, l'equilibri perfecte és 65-35. Ho havia replicat moltes vegades. I et diria que l'estàndard actual és 70, amb tendència a la puja. Però aquesta puja a vegades és esnobisme, perquè volem consumir un xocolata molt pur i molt dalt. Però és el que deies tu, hi ha un equilibri. Les coses tenen un equilibri. A vegades el sucre fa una feina, igual que la sal a la cuina, no? Vull dir, necessitem que hi hagi un... Jo no sóc tampoc tan partidari de desitjar una cosa molt amarga. De fet, els animals i els seres humans, vull dir, quan veiem una cosa molt amarga no ens agrada de naturalesa. Quina quantitat volem veure d'això? És com els vins, no? A vegades vas amb un sommelier, et presenta un vi que té una raresa, no? unes notes de no sé què, que aquestes notes són per fer una copeta i fer un tast per un aperitiu. Però tu amb un àpat no te'l veuràs, aquest vi. Tu vols una cosa més que t'harmonitzi més a l'àpat. No? Llavors, clar, la raresa, que pot ser interessant, una xocolata amb, amb unes notes de rosa, que tal, que no, pot ser interessant, però no com un estàndard. Jo crec que l'estàndard ha de continuar sent una xocolata d'això, un 70, per mi és un bon equilibri.
Enric Rovira, estem aquí al seu espai, al seu taller amb la xocolata. Podríem estar estona i estona parlant de xocolates. Jo no sé aquest any quantes mones has arribat a fer o de quants tipus, perquè, clar, la ment de l'Enric Rovira a l'hora de dissenyar, escolta'm, no té límits.
Bueno, n'hem fet moltes, n'hem fet moltes. Afortunadament aquest any n'hem fet moltes, l'any passat no va poder ser i aquest any sí. No sé quantes, vull dir, ara passat aquests dies farem els números i ho mirarem i hem fet molts models, hem treballat molt a petició del client, també hem fet les nostres apostes pròpies i les nostres tonteries que fem cada any mira, per fer la foto i per fer la peça d'aparador que dèiem, no? Que és important, jo crec que és important, però hem treballat molt a gust del client, hem fet i molt contents de la campanya, sí, sí.
Escolta'm una cosa, ara estem en un moment en què, abans ho deies al principi, no? Ara estem en aquell moment, diguem-ne, en què tots els pastissers o molts pastissers i molts xocolaters es fan la seva pròpia xocolata, no això que avui en dia se'n diu del Vintobar. Creus que és una cosa bona, diguem-ne, perquè també, diguem-ne, feu creativitat a partir d'una senzilla, que no dic simple, d'una senzilla rajola de xocolata, que pot ser molt luxosa, una rajola de xocolata?
Sí, ara aquesta pregunta és molt complexa. És molt complexa perquè sí que és veritat que hi ha aquesta tendència, des que els Mas Brothers a Brooklyn van posar-se a fer i van triomfar. I el que passa que havent visitat unes quantes plantacions, que n'he visitat unes quantes, et dones compte que el més important de la pel·lícula aquesta és el control del matèria prima, com amb tot, com amb el vi. No? Si tu ara imagina que tu vols, ara fem el paral·lelisme, que és molt molt paral·lel, tot això, que tu vols fer vi. Ara dius, jo, mira, jo ara al graig de casa aniré a comprar un raïm a no sé on, amb un majorista que tinc per aquí, i tinc una bota o tinc un dipòsit de cer i tal, i faré un vi. I ja l'has fet el vi. Però aquí el més important és que tu compris un bon raïm. I tu aquí a Catalunya ho tens molt fàcil. Te'n vas aquí al Penedès, te'n vas a l'Ella, te'n vas a Priorat, on vulguis, i tens amics per tot arreu, i tu aquell pagès que hi ha al Priorat li dius, mira, aquesta garnatxa me n'has de vendre a mi 50 quilos perquè vull fer una coseta a casa per mi. I això pràcticament et podria sortir-ne ben parat, totes les dificultats, però podria sortir-ne ben parat. Però aquí tenim un altre problema, que nosaltres volem fer xocolata a casa amb un producte que no controlem gens, que és el cacau. Per què? Perquè està a les zones tropicals, que no és el nostre territori, no coneixem ningú. Llavors acabem comprant a distribuïdors, brokers, històries, tal, quins orígens tens? Mira, tinc Mèxic, tinc Colòmbia, o Equador, i tinc Madagascar. Mira, i aquest tio diu, hòstia, el de Madagascar està molt bé, també unes mostres i també tal, i tu, pam, i també en un sac de Madagascar, no? Tu d'aquell sac de Madagascar no saps res. Per lo que he vist jo a la meva vida, de plantacions et puc dir que la majoria els hi falta ciència, allò que et deia abans. Llavors, qui acabarà fent la millor xocolata del món? Les empreses que tinguin a sou enginyers agrònoms que es dediquin no només a anar a comprar, sinó a estar allà amb els que això existeix, que estan allà amb els agricultors de cada país invertint en el desenvolupament i el cultiu d'aquell cacau de la manera que saben ells. Aquests faran la millor xocolata. Jo comprant un sac descontrolat no la faré.
I a casa vostra de ciència en sabeu molt, perquè ara... No?
En fem una, perquè vam tota aquesta... ara seria molt llarg d'explicar, però a Sao Tomé vaig conèixer un pam, que ja ho he explicat moltes vegades, i fem una xocolata Vintobar de Sao Tomé, per mi que està molt bona.
Clar, jo ara anava a dir això, no? Que, i tu això de ciència en saps molt, o com a mínim a casa en sabeu molt, perquè ara explicarem un secret, i és que la teva parella va ser una, diguem-ne, de les mans dretes en la part de ciència i gastronomia. Hi ha Alicia i també amb en Ferran Adrià, no? L'Ingrid?
És una de les artífexs dels esfèrics i tota aquella cosa, no? I de les xantanes. Sobretot jo crec que la xantana és la gran cosa de la meva dona.
Escolta'm una cosa, estem al final d'aquesta tertúlia i jo sempre hi ha una pregunta o un supòsit que poso, no? Estem a l'any 2021, tu ets el 71, com deies, per tant compartim, diguem-ne, any de naixença. Imagina que estem al 2031, és l'any de...
Que van escriure l'imagen,
Ah, sí? Ostres.
El John Lennon,
Ara ho entenc.
Va escriure allò i es va acabar tot,
Doncs imagina que estem al 2031. Imagina't que estem en una portada d'un diari i que hi ha una notícia de l'Enric Rovira. Sí. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Ostres, no ho he plantejat mai. Ni idea. No ho sé, és que m'agafes ara amb una pregunta d'aquelles que... Què vols que... No sé. Que continuo fent el que faig ara i continuo pensant el que penso ara.
Enric Rovira, una ment lliure, jo crec, un artista com n'hi ha pocs a Catalunya, i jo crec que, i un artista que a més parla clar, que això és important, que moltes vegades no parlem clar i això també ens aporta coses.
No volem parlar clar, però bé, no passa res, jo ja estic acostumat a que a vegades agradi, a vegades no.
Enric Rovira, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I per acabar, una frase que no sé qui la va dir, però la trobo molt encertada per avui. Diu, 9 de cada 10 persones li agrada la xocolata. La desena persona sempre menteix. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap.